n'agafés alguna a dalt, ni un equip que tampoc defensava. Luis García ha millorat molt això, i el fet que hi hagi hagut 10 dies entre partit i partit respecte a l'última jornada al camp del Sevilla també em fa pensar que Luis García hagi aprofitat per fer feina. Per fer feina vol dir que, evidentment, ara l'Espanyol avui no canviarà radicalment, perquè al final és un equip que continua tenint moltes mancances i les exhibeix cada vegada que ha de jugar contra un equip superior a ell. Li ha passat a Villarreal, a Sevilla o al camp del Betis. Parlo ja amb el nou tècnic a la banqueta. I avui pot tornar a passar. Però sí que és veritat que jo crec, espero, que veiem un Espanyol bastant millorat respecte a les últimes setmanes. I després hi ha una altra cosa que no sé si vosaltres que heu vist més el Barça aquesta temporada, que l'heu vist en tots els partits, no sé si pot haver-hi un punt que l'hostilitat habitual en els derbis al camp de l'Espanyol, parlo sobretot de la gespa, també evidentment des de la graderia, però especialment a la gespa, si els jugadors del Barça veuen avui que, hòstia, aquesta gent hi va amb tot, compte aquí no prenguem mal, enteneu-me, dins evidentment dels límits del reglament, i que el partit té una càrrega emocional d'allò de tallar amb un ganivet, si els jugadors del Barça poden tenir mentalment un clic al cervell que els digui: val, escolta, mira, si al final, si no la guanyem avui, evidentment que anirem a pel partit, però si no la guanyem avui no s'acaba el món, la guanyarem a casa la setmana que ve. Això també pot ser un punt a favor de l'Espanyol, però jo crec que si l'Espanyol vol treure alguna cosa positiva d'avui, passa per defensar-se bé, cosa que l'Espanyol no ha sabut fer en cap moment d'aquesta lliga contra un equip gran, defensar-se bé, mantenir el zero a la porteria, intentar caçar-ne alguna, encara que sigui de mig miracle, com va passar el partit d'anada al Camp Nou, que perdies 1-0 i et vas trobar amb aquell penal regalat per Marcos Alonso a José Lu, que l'Espanyol va convertir en l'1-1. Però també és veritat que al Barça no li fan gols, i veig complicat que l'Espanyol pugui sorprendre el Barça per aquesta banda. Però jo insisteixo, crec que és per la banda emocional i mental per on l'Espanyol ha intentat portar el partit cap al seu terreny, perquè futbolísticament encara els dos equips per mi estan a anys llum, malgrat que el Barça no serà un campió brillantíssim pel que fa al joc. Jo crec que avui la diferència futbolística a la gespa serà molt gran.
Sí, és que la classificació parla per si sola.
Són 51 punts de diferència. És la diferència més gran en punts que hi ha hagut mai a la història d'un derbi. 51 punts separen el Barça i l'Espanyol.
Bé, al final és el talent futbolístic contra la motivació i la necessitat d'haver de sumar sí o sí. Veurem què és el que acaba passant més. Responent a l'Edu d'aquest comentari que feia sobre el xip, jo crec que aquest xip ja hi és dins del club en general, que tothom té ganes de guanyar aquesta lliga, sí, però que fa temps que es dona per assumida, per guanyada, i que la sensació és que, vaja, és qüestió de dies, i si no és avui serà la setmana que ve. Vull dir que aquest xip em sembla que està integradíssim des de fa dies. L'Espanyol, al final, amb Luis García, jo crec que sí que s'ha vist una millora, i penso que si el canvi d'entrenador s'hagués fet durant, per exemple, l'aturada de seleccions, que va arribar res, o sigui, el canvi va ser una setmana després, és fer ciència-ficció, però no sé si estarien en una situació tan caòtica com l'actual.
No, de fet, hi ha una
perquè
cosa.
Hauria tingut aquest temps que comentàveu de més dies, igual que els té ara, doncs més dies en aquell moment per veure ben bé com estava la situació i què hi havia allà dins. I crec que aquí sí que s'han equivocat a l'hora de calcular els tempos per fer els canvis a la banqueta.
I òbviament, si el Barça guanya la Lliga i l'Espanyol estaria en una posició molt complicada, complicadíssima per salvar-se. No, a l'Espanyol, si baixés, no baixaria per culpa del Barça, o sigui, baixaria per la mala planificació que han fet.
Igual que si el Barça guanya aquesta lliga serà perquè ha estat millor, sí, contra tota la resta de rivals. Sí, és que és no, així, no,
a mi,
no és perquè guanyis a l'Espanyol.
Aquesta idea d'enfonsar l'Espanyol em sembla que l'Espanyol baixarà. També és veritat que el Barça no ha ajudat massa a l'Espanyol, perquè, i tampoc s'ha ajudat a ell mateix.
Però voluntàriament no.
Voluntàriament no. Clar. Crec que per incapacitat.
Ah,
la derrota, o sigui, no guanyar el Getafe, no guanyar perdre l'Almeria.
Total.
O sigui, el Barça ha llepat contra els grans rivals de l'Espanyol aquesta segona volta, eh?
Total. Sí, però, Santi, si hi ha un equip que no ha ajudat l'Espanyol aquesta
temporada,
és l'Espanyol.
No, òbviament.
Totalment.
Sí, vull dir, ja en el sentit aquest de... Hòstia, que l'enfonsa... Sí. No, l'Espanyol s'ha enfonsat sol.
Sí, sí.
El Barça no ha ajudat massa, perquè els partits... O sigui, mira que ha perdut pocs partits el Barça,
Sí, és gros,
però, això. Però és contra el Getafe
no
i l'Almeria,
aquesta dada, eh? Hosti, és boníssima.
Digues, i empates contra l'Espanyol.
Sí, no, que jo m'estic mirant ara mentre us escolto la classificació i... Evidentment que si el Barça guanya avui deixa l'Espanyol molt tocat, però depèn del que faci el València.
Sí, per això et deia que no és definitiu, queda, no és descens.
Queda 3 o 4 punts de la salvació a falta de 12 i té duels directes contra altres rivals.
Sí, no, el partit de València i el del Rayo, crec que abans és el Rayo, Edu. Sí, em sembla que és...
Sí, hi ha un duel contra l'Almeria.
A l'última jornada.
Vas a Vallecas el diumenge que ve, reps l'Atlètic de Madrid a casa entre setmana, i els dos últims són a Mestalla i a casa amb l'Almeria.
O sigui, l'Espanyol s'ho juga bàsicament si arriba amb les circumstàncies a les dues últimes jornades.
Sí, l'Espanyol el que ha de tractar, pel calendari...
És que l'Almeria vingui salvat.
L'Espanyol ha d'intentar arribar viu a les dues últimes jornades. Viu vol dir, no matemàticament, sinó que estiguis a un partit, a tres punts més o menys de la salvació. Intentar guanyar les dues últimes jornades. Pel calendari, si tot va lògic, jo crec que tu jugaràs amb el València. El València no estarà salvat a la penúltima jornada. De fet, estarà en
el partit de València és una final, però amb totes les lletres.
Sí. No.
Sí, però el que deia el Pou ara mirant la classificació és que és el que jo us deia a l'inici, és que si avui l'Espanyol se li acudís guanyar, és que no és que tregui un peu del drama, de la part baixa, sinó és que li neix una nova vida, perquè és que empata amb Getafe, veurem què fa el València, es posa un punt del Cádiz, es posa dos de l'Almeria i supera una de les grans pedres que li queden al calendari, que juga contra el Barça. Per tant, és que avui l'Espanyol, aquell tòpic de té molt més a guanyar que a perdre, no és cert, perquè si perd, evidentment, continua molt tocat per salvar-se, però és que realment la jornada de moment li està anant molt bé a l'Espanyol.
I el que suposa a nivell mental guanyar el Barça, que clar, això també t'ajuda a encarar les últimes jornades d'una altra manera, no és el mateix assumir una derrota, és una cosa molt lògica el que estic dient, però és que a vegades l'aspecte mental és molt més important.
Jo tinc moltes ganes de veure com surt el Barça, de debò, perquè aquesta sensació
inquietant
després de guanyar Osasuna de festivalera, vull veure si es tradueix en que realment els jugadors han descansat, han desconnectat, el premi que els ha donat Xavi amb tants dies de festa es tradueix en dir vinga va, anem a donar
el ganivet
personal, guanyar el derbi, o si serà veure a 11 tios amb el ganivet entre les dents a dir ens estem jugant la categoria i els altres dient calma que això, nosaltres ja hem fet la feina,
saps? I ara entrenador, en això que té molta... Ha quedat molta controvèrsia la idea aquesta dels tants dies de festa. Hi ha entrenadors que ho defensen, eh? O sigui, hi ha molts entrenadors que concedeixen que és el treball invisible, no? Vull dir, allò de netejar la ment, tal. No sé si... Després també et dic que els mateixos que tenen 4 dies i se'n van a Miami, San Francisco, després quan tenen que fer un viatge es queixen de... Ostres, és que molt llarg. És molt llarg. Sí. Dius, home, vés-te a Castelldefels.
Les gires.
Sí, pots desconnectar a Castelldefels, també, eh?
La mateixa gira, no? Gairebé que aniran als Estats Units, no? L'estiu, llavors diran, hòstia, és molt lluny, això.
Lluny, no saps?
Home, però si t'han... Estic uns 5 dies i que n'has anat allà.
El Japó primer, que han d'anar a jugar una amistosa. Sí,
però, per veritat, que després, a part d'aquestes incoherències de... No, és que són massa partits, massa viatges, i a la que tenen 2 dies apareixen a les Seychelles, dius, home, doncs, collons, mira que Torredembarra és bonic, eh? Vull dir, a Catalunya ho tenim tot.
I no hi han anat pas en tren, eh?
I pensa que ells tenen avions privats que fan aquests desplaçaments... Sí, bueno, doncs
també els tenen quan viatgen amb l'equip i es queixen.
Exacte.
Escolta, digueu-me una cosa.
Digueu-me
una cosa. Si ara jo us dic que l'Espanyol guanya 2-1 o 2-0, no em dieu què t'has pres, no?
Bàsicament, Joan Maria, l'Anaïs i jo estàvem parlant, no?
Abans. Sí. I ara preta, Artúria.
Sí. 2-0 perfectament pot passar, sí. Escolta, Edu, si al final és al revés i és un 0-2, per exemple, crec que l'Espanyol li ha demanat al Barça que facin el favor i no celebrin. Això és així o alguna cosa similar?
A mi no em consta.
Ah, doncs m'ha semblat que no sé qui ho deia aquest matí, val.
Home, jo crec que celebrar-ho... No celebrar, no, sigui, no tiraran petards.
No sortirà una rua des de Cornellà
a Barcelona. No, disposaran la samarreta.
Exacte.
Home, però jo crec que si guanyen ho celebraran al camp, perquè han guanyat la lliga.
Perquè, perdona, ara que aquestes lligues, a diferència del que havia passat tradicionalment, es porta la copa fins i tot abans d'arribar al final...
És quan ets local.
A casa només.
A casa, no, no. És el partit que pots guanyar la lliga o l'has guanyada a casa teva.
A casa teva, vale, vale.
Si la guanyes a fora, no, seria un problema. O sigui, allò, seria una mica una falta de respecte.
Llavors sí que seria una mica. Sí.
El que imagino, a mi no em consta que hi hagi hagut aquesta petició, de fet em semblaria molt estrany que un club li digués a un altre, per molt que siguin rivals ciutadans, que, escolta, no celebri si guanyes la Lliga a casa, no tindria cap mena de sentit. És com si l'Espanyol aconseguís una gran fita classificatòria al Camp Nou. Vull dir, jo tampoc entendria que a l'Espanyol se li demanés que no celebrés. Jo imagino que si el Barça guanya la Lliga avui, el més lògic és que hi hagi una celebració continguda a la gespa, però que sigui una celebració, i que els jugadors deixin la festa pel vestidor, que és on estaran molt més tranquils i on la càrrega ambiental serà més baixa. I a partir d'aquí, des del vestidor, evidentment ja intervenen els cossos policials de seguretat a escortar l'autobús i a celebrar-ho perquè no passi res, que jo estic convençut que no passarà res cap allà on pertoqui.
11 i 10, doncs això ho seguirem a partir de les 9 de la nit, una hora abans de l'entrada de RAC1, amb el Pou, amb l'Edu de Valle i tota la companyia. Aquest Espanyol-Barça, estrany, teòricament d'altíssima tensió, però que no estàs segur que la tensió estigui equivalent a una banda i a l'altra, però bueno, en fi, ja ho veurem després. Pou, una abraçada, us escoltem després.
Bon dia.
Que vagi bé. Adéu, Edu.
Adéu, fins ara.
Una abraçada. I també al Santi Jiménez i l'Anaïs Martí, que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu. 11 i 11. Hora d'actualitzar la informació amb l'Adrià García. Adrià, bon dia.
Bon dia.
L'alt percentatge d'indecisos podria determinar l'alcaldia de Barcelona, que ara mateix es disputarien Jaume Collboni i Xavier Trias, segons l'enquesta electoral de RAC1.
Sí, hi ha un 30% d'indecisos que el 28M aniran a votar i que encara no saben a qui fer confiança, segons l'enquesta d'Ipsos, que ha encarregat RAC1 juntament amb La Vanguardia. Hi ha vora de 185.000 persones que estan en aquesta situació. D'aquests, 3 de cada 4 vol un canvi a l'Ajuntament. Doncs bé, segons l'enquesta, sense saber què passarà amb aquest 30%, la intenció de vot afavoreix a dia d'avui a Jaume Collboni i Xavier Trias. Empatarien a 10 regidors cadascun. El seguiria molt de prop a Ada Colau, que trauria 9 regidors. Darrere vindria Ernest Maragall amb 5 i en tindrien només un més que Vox, que entraria amb força a l'Ajuntament amb 4 cadires al ple, una més que el PP. La CUP es tornaria a quedar a les portes del consistori, no aconseguiria entrar per un punt. Aconseguirien el 4% dels vots, mentre que Valents i Ciutadans ho tindrien encara pitjor, amb un 1 i un 2% dels vots respectivament. En plana politico-judicial, el Tribunal de Drets Humans estudia una demanda d'Oriol Junqueras contra Espanya per haver-li impedit fer de diputat mentre era a la presó. Va ser al desembre del 2021, després de les eleccions. Aleshores, el president d'Esquerra va demanar assistir a la sessió de Constitució del Parlament per jurar el càrrec, però la justícia espanyola li va negar el permís. L'advocat de Junqueras, Andreu Van den Einde, considera que l'estat espanyol ha vulnerat la llibertat d'expressió i el dret a les eleccions lliures. Això mentre que el Tribunal d'Estrasburg ja ha enviat l'assumpte a la justícia espanyola i li ha dit que es pronunciï abans del mes de setembre. I a Turquia ja estan oberts els col·legis electorals. Avui més de 64 milions de ciutadans estan cridats a escollir el seu president. Són els comicis més importants dels últims anys per aquest país. L'actual dirigent, Recep Tayyip Erdogan, podria perdre el poder després de 20 anys. La crisi econòmica que viu el país i també la gestió dels terratrèmols del febrer passat poden passar factura a Erdogan a les urnes. I, de fet, el demòcrata Kemal Kılıçdaroğlu és qui encapçala moltes de les travesses. Ertan Erol, professor de política de la Universitat d'Istanbul, alerta del possible canvi de color. Són declaracions a RAC1.
Posició y ego a un poder que es primera vez tienen una oportunidad de cambiar el gobierno.
En aquest sentit, seran unes eleccions atípiques perquè al país hi ha prop de 3 milions de desplaçats, però només un 5% han canviat la seva adreça per poder votar. I una última punt en plana de successos. Un motorista mort en un accident a la Ronda de Dalt, a l'alçada de Cornellà de Llobregat. Es tracta d'un home de 24 anys i veí de Barcelona. Segons apunten els Mossos d'Esquadra, el vehicle ha sortit de la via per causes que encara s'estan investigant. El sistema d'emergències mèdiques ha traslladat el conductor en estat crític a l'Hospital de Bellvitge, on ha acabat morint. Amb aquest ja són 56 les persones que han mort en accidents de trànsit a les carreteres aquest any. I ara els esports, amb l'Oriol Jové.
L'Espanyol i el Barça s'enfronten aquesta nit a l'RCD Stadium en un dels derbis més calents dels últims anys. El Barça serà campió de Lliga si guanya, mentre que l'Espanyol, en zona de descens, necessita els punts per continuar viu en la lluita per la permanència. Des del club blanquiblau han demanat al Barça que, si és campió, no ho celebri sobre la gespa per evitar que augmenti la crispació en un partit que, com sempre, s'ha declarat d'alt risc i que tindrà un dispositiu de seguretat més gran de l'habitual. Mentrestant, en bàsquet, el Baxi Manresa pot aconseguir matemàticament la salvació aquest migdia si guanya la pista del Breogán a partir de 1:45 i abans, a 1:15, el Barça d'hoquei patins debutarà al playoff pel títol de l'hoquei Lliga Casa contra l'Alcoi en un partit al Palau Blaugrana que servirà per retirar la samarreta de l'històric porter Aitor Egurrola. I en motor, acaba de començar la cursa de Moto3 del Gran Premi de Le Mans, el Gran Premi de França, ara mateix amb el valencià Dani Olgado en primera posició i el català Xavi Artigas a la setena. A les dues començarà la cursa de MotoGP amb Marc Márquez a la segona posició, només per darrere del líder del Mundial, Pecco Bagnaia.
I pel que fa al temps, avui hi haurà més estones de sol, sobretot com més a ponent i al sud, però a la cara nord del Pirineu el cel continuarà més tapat i nevarà de manera feble i intermitent a partir d'uns 1.800 metres. A banda, pels vols de l'hora de dinar, s'activaran nous ruixats i tronades a les comarques interiors de Girona i Barcelona que durant la tarda també acabaran arribant a la costa. Tot plegat amb ambient fresc i amb tramuntana i mestral que bufaran amb cops forts als dos extrems del país.
RAC 1. El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Quan confies en Cuideo, comptes amb milers de cuidadors professionals per tal que els teus pares siguin a casa ben cuidats. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat. A Finestrella Shopping Centre, els més petits també són l'estrella. Gaudiu coneixent el nou dinosaure de 7 metres que tenim a la planta baixa. Divertiu-vos amb les activitats de cap de setmana de la ludoteca i pugeu a les nostres atraccions infantils al costat dels restaurants.
Perquè a Finestrella Shopping Centre no només tenim les millors botigues i restaurants, també hi ha plans per tota la família. Més informació a finestrelles.com i al nostre Instagram.
T'agraden els documentals? Arriba la 26a edició del DOCS Barcelona, el Festival Internacional de Cinema Documental.
S'hi projectaran una trentena de pel·lícules que reflexionen sobre les violències cap a les dones, les noves masculinitats, la guerra d'Ucraïna i l'emergència climàtica.
Del 18 al 28 de maig, al CCCB i als cinemes Aribau. Tota la informació a docsbarcelona.com.
Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor. I t'ho assegurem amb FIA, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1. Tots som 1.
Amb la primavera els dies es fan més llargs, gaudim més, ara els dies són formidables. Aconsegueix ara a Comercial Vilavila el Ford Kuga híbrid endollable o el Ford Puma híbrid. I no comencis a pagar fins després de l'estiu. Finançant amb FCE Bank fins a final de mes des de 199 euros al mes. Comercial Vilavila, concessionari oficial Ford a Granollers.
A Manlleu Origen omple el cistell de fruita i verdura de temporada i de collita pròpia al millor preu. Faves, pèsols, maduixes, raves, directes dels nostres camps. Som pagesos en origen i en essència. Ametller Origen.
Arriba una nova dimensió Volvo a Barcelona. Volvo Diesel Auto La Maquinista, al carrer Potosí 4. Tota la gamma Volvo amb condicions irrepetibles dins un nou punt de venda amb la qualitat en el servei i l'atenció al client que sempre ha caracteritzat a Diesel Auto. Visita'ns ara i aconsegueix el nou Volvo XC40 amb entrega immediata. Volvo Diesel Auto La Maquinista. Diesel Auto. Pensant en tu.
Jardiland fa 50 anys i volem celebrar-ho amb tu. De l'11 al 21 de maig, aprofita les nostres ofertes especial aniversari i guanya molts regals. Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat, Cubelles i Lleida. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Jardiland.
Amb la primavera els dies estan més llargs. Ens relacionem més, gaudim més. Ara els dies són dies formidables. Aprofita aquest mes les condicions especials que la xarxa Ford de Catalunya ofereix a la seva gamma de vehicles. Ford Puma, Kuga, Focus. Vine a descobrir els dies formidables a la xarxa Ford de Catalunya. La nova mobilitat és cosa de Ford.
RAC més 1 presenta... Grits. Emili Solsona, jubilat.
Som un equip d'investigació des de fa molts anys ja, amb el Laureano, que és mi aprendiz. Som un equip d'investigació policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes que haces con tu mujer cada noche.
Tranquilo.
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
A RAC1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
11 i 21 minuts del matí. Ja tenim per aquí la Llucia Ramis. Com estàs, Llucia? Bon dia.
Bon dia.
El Carlos Sanón. Com estàs, Carlos?
Bon dia.
Que sapigueu que d'aquí uns instants també ens acompanyaran una parella que... Ostres, que és que en el món viral ho han patat des de fa uns quants anys, que hem tingut la sort de poder conversar sobretot amb ell un parell de vegades, que són dos argentins que es van fer famosos al Mundial del 2018 fent humor a través de les xarxes, fent de parella i unes certes discussions pel món del futbol. Evidentment, com argentins, grans amants de Messi, per definició, grans amants del Barça, d'aquella època com a mínim, i que ho estan patant, que són el Jero Freixas i la José de Cabo, i que vindran d'aquí una estoneta perquè estan aquest cap de setmana representant la seva obra per primera vegada a Barcelona al Teatre Apolo. Bueno, això serà d'aquí uns instants, però abans anem a jugar. Esteu per jugar?
O sigui que som estalonès.
Sou estalonès.
Molt bé.
Molt bé, molt orgullós. Molt orgullós.
I tant, en soc molt fan.
Escolta, sí?
Aquesta parella, sí, i tant.
Home, som molt bons. Sí. I tenen una història que està molt bé, que és que precisament la broma de xarxes els va salvar de la seva professió, perquè no se n'estaven sortint, i és així, i va canviar, i ara són estrelles mundials, diguem-ne. Bueno, qui li toca avui començar?
Comença.
Sí, comences tu? Vinga. Facilito, eh? Facilito i al pie.
Avui serà molt difícil.
No.
Sí. És un concepte complicat.
Ajudeu-me, per favor.
Per demano. Boc.
Per boc?
Per boc.
De per bocar, o sigui de... És que he fet el gest com treure...
De per bocar.
Per bocar treure, no? És com...
Per boc.
Com vomitar, no? No és ben bé?
Cerca per boc.
Cerca per boc, val. Bueno, la C, mentrestant.
Va, mira, ho faré fàcil. Caca.
Caca?
Per boc i caca, mira.
Adeu.
Sí, per bocar és vomitar, veus?
Adeu.
Voleu enganyar. Adeu? O sigui, per boc, caca i adeu, però és que no té cap... Bueno, sí, una mica pot tenir...
Útil.
Útil...
No, home, doncs cap d'aquests és útil.
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 Útil, lapidària.
Lapidària. Estic perdudíssim, però...
Ja t'he dit que avui no seria fàcil.
És que és difícil.
És que el concepte és complicat.
Per boc i caca, mira, hagués pensat una cosa més escatològica, però ja m'heu despistat, i que sigui útil i lapidari ja sí que no...
Bueno, això tampoc t'ajudarà...
Lapidària.
Has cercat per boc o has cercat per boca?
Per boca. Ai, no
cerca,
és el mateix?
Cerca per boc.
Hosti, no és el mateix? Vale, vale. Què has dit? Ària.
Àrid.
Àrid.
Àrid, ja
per boca, que
ja seria... Ja seria complexa.
Reductio ad Hitlerum.
Va, una fàcil.
Un per boc diu cosa desagradable i inesperada per aquella qui arriba. Això serveix?
Sí.
És la teva idea?
Sí.
Perquè hi ha eines que es diuen per bocs, també, però bueno.
No, seria aquesta primera...
La cosa desagradable.
Aquesta primera idea. Per boc, caca, adéu, útil, lapidària, àrid, desencís. Aquesta és fàcil. Desencís.
A veure, amb la S... Hòstia. Sumica.
Sumica. Ràbia.
No, us esteu fotent de mi perquè no té cap sentit. O sigui, no té cap sentit res entre ell. Àrid, lapidari...
Tot, quan sàpigues la paraula, quan sàpigues la paraula d'avui, veuràs que sí que té cap sentit.
I també veuràs que tu no haguessis pogut fer millor.
De buscar alternatives.
Exacte, no? Veuràs que hem fet el que hem pogut.
Desencís, sumica, ràbia... Caca, és que caca. És que...
Caca, quan dius... Quan passa una cosa, tu què? No dius... Un sinònim de caca.
Merda, perquè... dius.
I quan passa això?
Quan no surten les coses com vols, no?
Sí.
I això què és?
Pues que no surten les coses, jo què sé, que vols que et digui.
Ja, Xavi.
Sí, avui, per exemple, és aplicable que el Barça no guanyi la Lliga avui, per
sí,
exemple?
Sí, això què seria?
Seria una puta... Perdó. Seria una... No, seria una...
Molt bé, molt bé. I com es diu això?
No ho sé com es diu.
Quan posa alguna cosa i no aconsegueixes...
Què passa?
Et quedes...
Ah! Frustrat.
Molt bé. Ai,
la frustració és això?
Yes.
M'ha de rentar la boca amb sabó, jo. Sí que és veritat, que sí que has de buscar paraules de frustració. Però això us ho feu vosaltres, ja, és que clar.
És que sembla una bona idea al cap.
Bueno, va. Digui, digui.
Bé, doncs aquí és una cançó, un clàssic ja, de la Police, Don't Stand So Close To Me, que parla de l'experiència de Sting quan, abans de ser músic, era professor, i aleshores la relació amb les seves alumnes era complicada, perquè no hi havia tanta diferència d'edat entre ells, hi havia una atracció, i evidentment ell el que demanava és que no s'apropessin, és a dir, que mantinguessin la distància per una qüestió ètica, en el cas de Sting. Doncs una mica la frustració aquesta de que una cosa que desitges però saps que no pots tenir o que no has de tenir, no? I bueno, per rematar, aquesta cançó, al final de la cançó, parla del professor del llibre de Nabokov, que és Lolita, i també parla d'aquesta frustració, i així jo vaig llegir Lolita per aquesta cançó. O sigui, perquè m'agrada molt Sting, i vaig dir, què és això?
Ah, sí, eh?
Sí.
O sigui, vas acabar Lolita via Sting.
Exacte.
Per què tanta gent diu frustració?
Perquè és difícil de pronunciar. Com concreta, no? O sigui, no, és veritat, la R després d'una consonant, segons com, i en aquest cas frustració. Sí, és veritat, no acaba de...
Molta gent diu, estic frustrat.
Frustrat, sí, és veritat.
Igual és un grau. Jo crec que la població mundial es divideix entre la gent que diu frustració o frustració. Jo crec que depèn.
Però és més o és menys frustració que frustració?
Amb una R és més. Sona més fort, no? Frustració.
Si estàs només una miqueta, és mitja conya, m'has deixat frustrat.
Sí.
Vale. Però sí, estic frustrat, però...
Per exemple, si el Barça no guanya avui, estem frustrats.
Vale, vale.
Si la jornada si acabés, que ve no guanya...
Si acabés la temporada, la frustració seria immensa.
Estaríem frustrats, exacte.
Defineu frustració, perquè això no és tan...
Amen.
Bueno, és complicat. A veure, és quan una persona no aconsegueix un desig que hi vol... per satisfer una necessitat. És a dir, la reacció que tu sents, o sigui, la reacció emocional davant d'aquesta negació, doncs fa que tu reacciones d'una manera determinada, ja sigui amb ràbia, amb ira, amb tristesa, amb ansietat, amb desesperació, deprimint-te, depèn del grau de lo que no s'ha aconseguit. És a dir,
Es va alertar molt, per exemple, de la frustració independentista en el seu dia, no?
Per
el Partit Socialista, que deia allò de vindrà molta frustració, que n'ha vingut, per cert. I és això, bàsicament, no? Hi havia tot un grup de gent que anhelava una determinada cosa, no s'ha produït aquesta cosa, i el que ve darrere és la frustració de no haver-ho aconseguit.
Vale, i ja saps com aquesta sensació com l'administres, que algú amb la ira, algú amb la decepció, algú amb la depressió,
sí, sí.
I algú cremant containers. és cadascú fa...
No, però és vera que el primer que sents és com si... No, una dutxa d'aigua freda, una galleda d'aigua freda, un gerro d'aigua freda, no sé si sou més de la dutxa de la galleda o del gerro d'aigua freda.
És gerro, no? Bueno, no sé.
És tot, una mica.
Sí, és una mica, sí.
I et quedes com a glaçat, no? No saps què fer, no saps cap on tirar, te quedes com a plantat, paralitzat, no t'esperaves, tremoles... Però al mateix temps és com si... De sobte, en una situació de frustració, haguessis vist la llum, no? Sentissis les coses més que mai. No ho sé, és com que primer fas un... I després fas un... Oh! No?
Però sí?
Pots tornar
sí.
a repetir.
T'obres una mica després d'una frustració.
Jo crec que el primer de tot és que no saps d'on te venen els cops. No? O sigui, és un desengany. Desengany. Estaves enganyat i de sobte deixes d'estar enganyat. És un desencís. Ja no estàs encisat. És una desil·lusió. Ja no tens il·lusió. És com... Però també deixa de ser una il·lusió. De sobte has vist la llum. De sobte has vist la veritat, no? No de seguida, perquè costa molt, o sigui, el cop, després d'una frustració t'has de refer amb temps, t'has de dedicar un temps a recuperar-te.
Ara que deies l'origen de les paraules frustració, sabem d'on ve?
Sí, de frustratio.
Frustrationis,
que vindria a ser equivocar-se, estar enganyat. I aquesta paraula té l'arrel indoeuropea duer, que es podria traduir per inútilment, una cosa que es fa per no res, no? Llavors, voldria ser que tu has estat dedicant molt d'esforç, molta feina a una cosa que finalment no ha sortit com tu volies, com tu esperaves, i que t'adona la sensació que has estat perdent el temps i molta energia per una cosa que no valia la pena, no?
Home, si et fixes, les paraules fraud i frustració tenen la mateixa arrel. O sigui, un fraud...
Sí, és frau.
És com un engany. T'has autoenganyat pensant que podies aconseguir una cosa i no. I el que diu la Llucia és veritat. Hi ha una part alliberadora en el sentit de que et trobes amb un fet que està fora de tu, que no és la teva imaginació o la teva il·lusió, sinó que de sobte... te n'adones de la realitat.
Es parla molt a l'hora de l'aprenentatge infantil, per entendre'ns, de gestionar la frustració infantil, no? Perquè és una cosa com si fos un argument del qual hem d'aprendre per ser persones decents i adultes, no? O sigui, què es fa després de la frustració? O què s'aprèn de la frustració? I s'aprèn, bàsicament... que no sempre tens el que vols.
No, exacte.
No, és un bon aprenentatge, no és un mal aprenentatge.
No, i sobretot trob que encara falta molt per gestionar, perquè quan diuen no suspendrem més els alumnes, escolta, estaria bé suspendre'ls, perquè també han d'entendre que no sempre aprovaran de la vida, no sempre aconseguiran tot el que volen, no sempre arribaran en el nivell que se'ls exigeix, o que ells mateixos s'exigeixen, i per tant això és important que ho vagin, no?, aprenent al llarg de la vida. I a més en l'aspecte sexoafectiu aquesta frustració pot ser molt perillosa, no? Com que tradicionalment sempre s'ha donat més importància al desig masculí que no pas al desig femení. De fet, la paraula consentiment vol dir que la dona consent, no?, el desig de l'home, s'està posant per sota una vegada més, no està, en realitat no hauria d'haver un consentiment, hi hauria de ser el teu desig és tan important com el meu desig, i el que hi hauria d'haver és aquesta correspondència. Sí, si no hi ha correspondència, no serveix. Però bé, en fi, com que sempre el desig de la dona ha estat inferior al desig de l'home, quan ell no aconsegueix allò que demanen en l'aspecte sexoafectiu, té una frustració i considera que mereix allò que ell volia, no? Per exemple, això seria en un aspecte en el qual, si no hi ha una bona formació del que és la frustració, les conseqüències poden ser terribles, no?
Sí, home, de fet, el que estaves comentant, és a dir, perquè ho interpretem com una derrota, una frustració, el fet de que tu desitges a una persona i aquesta persona desitja a tu, però realment ho sents així, és una frustració perquè tu tenies...
Però perquè t'han educat així.
Clar, evidentment.
I també ens han educat sempre per guanyar, no ens han educat mai per perdre, no?
També.
Ens han educat sempre per triomfar, per ser els millors, per aconseguir allò que volíem, i no ens eduquen tant per dir, escolta, hem d'aprendre a tolerar que no sempre serà així, i a tolerar que no passa res tampoc, no? És a dir, jo crec que el més difícil de tot no és tant la frustració en si mateixa, com aprendre a tolerar aquesta frustració.
Té utilitats, vull dir, no? De fet, sense frustració segurament tampoc no hi ha una certa alegria després si s'aconsegueixen determinades coses, no? O sigui, el motor que genera que al final algú sigui capaç d'aconseguir alguna cosa té a veure amb les frustracions del passat, probablement, no?
Exacte.
El gust de victòria sempre es diu, no?, que té més potència després d'haver perdut una mica abans. Per això a vegades es diu també en els termes d'aprenentatge, no?, quan una criatura de determinades classes socials és que aquest ho ha tingut tot. Ho ha tingut tot fàcil i es fotrà una hòstia el dia que no sé què. Pues és aquesta, no? La gestió de la frustració, si no l'has treballat durant anys, no? Arriba un dia i és bastant grossa. Què és això, ara?
Doncs aquest és el gran Nick Waterhouse, que ho hem portat ja alguna vegada al programa, i aquesta cançó és del seu últim disc i és una comparació entre el lloc infantil de l'amagatall amb el lloc de buscar-se i trobar-se amb una persona que desitges, no? Que també aquest lloc de la frustració...
Sí, Hyde, perdona, Hyde en sí que és fet i amagar, no?
Exacte. Bueno. Aleshores, també aquesta, la frustració pot ser un instrument del plaer, és a dir, no tenir-ho tot fàcil, que t'hagi d'acostar, de certa manera buscar i intentar, doncs també és un, ho podem, en comptes de veure com una derrota, ho podem veure com un joc i com una manera que també t'has de guanyar les coses i les coses tenen el seu valor amb el preu que tu li dediques, no?, en certa manera.
Bueno, és que si no, no tenen valor les coses, el que dèiem abans, no? O sigui, el valor el determina que siguin difícils d'aconseguir.
Exacte.
Si no, de què?
Bueno, és un concepte judeocristià, això, també. És a dir,
sí,
patir per aconseguir les coses.
És possible, sí.
Tampoc és necessari.
No, però si no t'hi esforces, no tens per què aconseguir-les, no?
No és un dret.
Exacte.
Ara, no és un dret, o sigui, no tens un dret inalienable a aconseguir les coses, les aconsegues o no.
Bé, hi ha molts graus també de frustració, no?
Sí, podríem parlar, jo què sé, la amorosa que estàvem parlant, o l'emocional, la laboral, sexual, i realment el que fa el pitjor és que si tu tens una tolerància baixa amb això, el que generes és una mala onda al teu voltant i una mala gestió de la vida, no?, en certa manera.
Però és vera que tot està dissenyat, no?, perquè no ens frustrem mai, perquè no tinguem temps de frustrar-nos.
Són tot cotonets.
No? Sí, perquè que no tinguem aquesta capacitat d'espera, de veure o de continuar endavant, no? Això es veu molt en els videojocs, o el sistema que és d'enganxar-te, bé, no passa res, si perds, torna a començar, no?, i més, i més, i més, no? Aquesta, i també a les xarxes socials o les aplicacions per conèixer gent, per lligar, etc, no? No passa res. Si aquest no t'ha anat bé, tenim tota aquesta altra oferta que t'apaivagarà, no?
O sigui, és la idea aquella del rasca-rasca de torni a jugar,
sí,
no?
Sí, exacte.
No, vostè ha perdut, no et diuen has perdut, et diuen torna a jugar,
sí, sí.
Try again,
clar,
tota l'estona, és com vinga, torna, perquè no, home, no et frustris, home, que això torna-ho a provar.
De fet, jo crec que el moment històric en el que algú a l'ordinador va posar, abans quan jugàvem, quan érem petits, si et mataven, et mataven.
Game over.
Exacte, o havies de posar monedes. Ara no. Ara tot és un continu, al qual el teu nivell de frustració no existeix, perquè sempre pots estar jugant, sempre pots intentar-ho. Abans era, mira, s'ha acabat, no tinc monedes, o game over. Ara no. Ara és, sempre ho pots aconseguir. En el qual t'estan dient, sempre acabaràs aconseguint-lo.
Vosaltres sou persones que us frustreu amb facilitat o no? Grau elevat o baix de frustració?
Jo més que... tinc intolerància a la incomoditat més que a la frustració.
A la incomoditat?
Sí, que en realitat ve una mica del mateix lloc, no? D'estar en una situació que controles poc i, per tant, t'és difícil de mantenir la calma en situacions en què no ho tens tot controlat i llavors estàs incòmode i llavors això em costa de gaudir-ho, no? De poder... la tolerància en si, no? De poder mantenir-ho molt de temps. En canvi, la frustració...
Sí. No, tu m'has semblat que la venies, o l'explicaves com a alliberadora,
sí,
en algun aspecte.
Sí, tampoc és per demostrar... Clar, si confies poc en la gent i la gent sempre et falla, doncs al final sempre tens raó, no? I això t'ho era un cert consol, ja ho sabia, això que em passaria.
Està bé. És veritat, però aquesta és la frase, eh? Sí, és que ja ho sabia. Jo és que ja això ho tenia claríssim.
Començar amb la derrota, perquè després només puguis corroborar que tenies raó.
Mira, ara vaig a fer un altre exemple futbolístic. Hi ha una pila de barcelonistes, que més que el tema de la Lliga, que ja, això que ja el donen per fet, estan pensant en la Champions, no? I hi ha un clàssic estratègia emocional que era la de dir, bueno, si és que el Madrid guanyarà aquesta Champions. Des de fa 5 eliminatòries, per allunyar la frustració, per dir, pues que jo ja ho deia.
I això que aquell consol.
Jo ja ho sabia, això.
Sí, sí.
Bueno, perquè suposo que hi ha un plaer malsat amb la frustració i amb la derrota, i jo ho sabia, i això aniria malament, i ja t'ho havia dit, i tot això, no, jo crec que és això. Jo, la veritat és que, jo crec que me n'adono de lo que desitjava quan em frustro. O frustro. És a dir, perquè moltes vegades no sé...
S'ha anat un frustro.
Un frustro total, perquè tampoc és...
Frustro pecador.
Frustro pecador. No, però vull dir que tampoc moltes vegades no saps el que desitges, el que vols. Vas una miqueta, doncs, dia a dia, no? I aleshores, en el moment que veig que alguna cosa m'ha fet mal o no, aleshores me n'adono que sí que el volia, no? Però jo tinc clar de el que he dit abans, que no és un dret, que és una cosa que és una sort, en certa manera.
Bueno, de fet, hi ha la lluança aquesta al triomfador, no?, que és una mica la del... d'aquesta actitud que tu dius d'haver estat entrenat en la frustració et converteix en un perdedor. Saps què et vull dir? La idea aquesta de que... No, perquè tu ja estàs preparat per això, però tu no t'enfades quan perds, no, perquè tu gestiones bé. No, doncs això no està bé, no? O sigui, la idea inversa de que per ser un triomfador nat en aquesta societat, bàsicament t'has d'emprenyar molt fort,
no,
sempre.
I no sempre et sentiràs frustrat. És que també és això, no? el que és important és participar-hi, no? És a dir, vol dir que guanyar o perdre t'és igual, no? Per tant, tu pots jugar, passar-t'ho molt bé i no sentir mai que una derrota és una frustració, perquè tu no aspiraves a guanyar, aspiraves a una altra cosa. Llavors, també supos que una manera... Que una de les coses que t'ensenya la frustració és que hi ha moltes altres maneres, hi ha altres maneres d'enfocar les coses perquè no te sentis frustrat, no? O no te sentis tan frustrat que puguis portar millor.
Tu diràs, Carlos.
Bé, doncs aquest som el Soft Cell. La cançó es diu Frustration.
Frustration. Amb la R.
Amb la R de Frustration. Aleshores, bueno, parla d'això, aquest sentiment de ho tens tot, en aquesta cançó, el senyor que està el protagonista ho té tot, o sigui, té un cotxe, té una família, té un treball, té una feina, té fills, però què li passa? Li passa que li falta alguna cosa, no? I aleshores ens hem convertit en addictes de la novetat. És a dir, ho han de tenir tot i això només genera més frustració i un sistema que et diu... No ets feliç perquè encara et falten coses per tenir.
Mira, això m'has fet recordar una altra cançó que en clau irònica fan el zoo, aquest grup valencià, que és el tobogán.
Sí.
Que és la idea aquesta d'algú que és tan ric, però és que li falta un tobogán.
Clar.
És que pobre està patint, necessita un tobogán, perquè viu a no sé on, però és que, no, i que algú l'ajudi, que li falta un tobogán.
No, és el que comentàvem abans, que sembla que protegim a tothom de la frustració, els donem nous estímuls, no?, perquè no s'adonin que no aconsegueixen allò que volen, segurament perquè no s'han parat a pensar mai què és el que volen. I si no et frustres, què passa? Que no revises. Si no revises, no corregeixes. No aprens a conviure amb la frustració i això que comentaves tu, no? Que quan te peguin un bon cop, un dels bons, no sabràs aixecar-te perquè estàs acostumat a tenir tot el que vols.
I
no?
Quin és la medicina de la frustració?
Com sempre, el budisme.
Ara descobrirem el teu budisme.
El budisme és una religió que parla de deixar fora els seus desitjos i Buda es va morir després d'un àpat una miqueta agressiu. Bé, doncs aquí seria qüestió de deixar de fora de la nostra vida el que es diu el dukkha. El dukkha és...
O sigui, sí, són termes budistes, eh?
Exacte, ho he dit bé, com no és anglès ho he dit bé. Va, doncs aleshores és separar els nostres desitjos que no ens fan feliços, és a dir, d'acceptar la realitat tal i com és. És a dir, no depèn del que tinguem, sinó del que creiem que ens falta. Aleshores, amb aquestes coses, bueno, ho treballes dos diumenges i ja està. És el bo que té el budisme.
Tot el temps, tot ho cura.
Exacte.
Però llavors es pot tenir tot el que es desitja i ser frustrat, com diu la cançó una mica?
No. És a dir, en realitat el desig seria no necessitar res. Això seria, diguem, la història, no necessitar res.
Però això és directament no desitjar.
Exacte.
Sí, però la frustració seria no aconseguir el que vols i no entendre que hi ha altres moltes coses que apaivaguen aquesta falta, no?
Tu acceptes la vida com és, per exemple, si estàs malalt, l'acceptes com... O sigui, no desitges estar sa, si és pobre no desitges estar ric, és a dir, tu acceptes les coses com són perquè hi ha un ordre que tu no entens que t'ha donat això i ja està, ho has d'acceptar. Loser.
Sí, és que és una mica aquesta la lectura, suposo que des d'un punt de vista de societat
de consum.
Sí, clar, absolutament consumista, absolutament mercantilista, no? La idea de que t'arriben les coses perquè t'arriben i acceptes i no et revoltes contra el que t'arriba, no? Fins i tot et diria que és antirevolucionària, segons com, no?
Sí, però
és el que et ve.
L'adaptació és el més important per sobreviure, però és veritat que no només sobrevisquent no arribaríem massa enfora, no? Necessitaríem alguna cosa més. Necessitem l'estímul, necessitem el desig, però sempre que no estigui mercantilitzat i que no sigui imposat des de fora.
Ah, perquè la pregunta llavors és quins són els desitjos bons i quins són els dolents. No? Home, quins val la pena i quins no?
Els desitjos bons solen ser avorrits.
Sí, això sí. Bé, d'aquí a 2 minuts arribarem a 11:45 del matí. Avui dos senyors frustrats...
Totalment.
Que no frustrats, que són la Llucia Ramis i el Carlos Tanon. Bueno, ens retrobem diumenge que ve, eh?
Molt bé. Apa, que adéu-siau. Molt bé, fins després.
Adéu.
Finestrella Shopping Centre, els més petits també són l'estrella. Gaudiu coneixent el nou dinosaure de 7 metres que tenim a la planta baixa. Divertiu-vos amb les activitats de cap de setmana de la ludoteca i pugeu a les nostres atraccions infantils al costat dels restaurants.
Perquè a Finestrella Shopping Centre no només tenim les millors botigues i restaurants, també hi ha plans per tota la família. Més informació a finestrelles.com i al nostre Instagram.
Quan confies en Cuideo, comptes amb milers de cuidadors professionals per tal que els teus pares siguin a casa ben cuidats. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors amb Oriol Llo.
Som molt ambiciosos, nous mercats. Estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment. Nous productes sempre.
Idees innovadores. Projectes inspiradors.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Estratègies de futur. Lideratge.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llo. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC més 1 i a RAC1.cat.
Where the world will change you.
Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC
més
1.
Descobreix l'expressió de la Tempranillo amb la nova selecció especial de grans vins de Ribera del Duero de Gourmet La Vanguardia. Filos de Blas Serrano 2016, Lleiroso Reserva 2017 i Marqués de Burgos Criança 2019. 6 vins negres valorats en 5-4 euros, ara per només 64. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Hi ha un món ple de llibertat i aventures, però no el pots explorar assegut al teu sofà. Has de sortir fora i viure'l de veritat. Nou Jeep Avenger, creat per al món real. Vine a conèixer durant la setmana del Saló de l'Automòbil als concessionaris de la xarxa Jeep de Catalunya.
Quin dia tan maco. Hauries de venir a caminar amb mi més sovint.
És que a mi la primavera em deixa esgotada. I tu sempre tan activa, que si pilates, que si comprar, que si ets net.
Amb la primavera és normal sentir-se més cansada. Per això em prenc un Actimel cada dia, amb vitamines D, B9, ferro i zinc. Actimel ajuda al funcionament normal del sistema immunitari.
Barnavagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi d'ocasió dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Barnavagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Wireframe. Crypto trading. Crawl dev. Data driven. Entens alguna cosa? Normal. Escolta la ràdio, no ho aprendràs.
Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Arriba la fira del vehicle d'ocasió més esperada del Maresme, del 18 al 20 de maig a la SEAT de Mataró, amb tota la garantia i seguretat del grup Lesseps. Comença l'estiu amb autonomia total i sense límits. Descomptes de fins a 8.000 euros i et regalem l'assegurança. T'esperem del 18 al 20 de maig, la fira d'ocasió a la SEAT de Mataró.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
12 minuts i arribarem al punt de les 12 del matí. Que ara, mira, ara direm, explicarem una cosa, perquè tenim una parella aquí extraordinària. Mira, posa'm la música.
Hola, Jordi.
¿Cómo andas? Acá Jero Fredrickson. I te jodo porque este fin de semana...
S'ha produït ara una cosa, que és que estaven fent exactament això que surt al vídeo, que és enviar un missatge mentre s'obria el micròfon. Elles són una parella meravellosa d'actors i d'humoristes que es van donar a conèixer fa... des del Mundial del 2018, si no recordo malament, amb uns vídeos a través de les xarxes socials meravellosos que ens feien riure a tots i que es van convertir en un fenomen viral. Que van, precisament perquè són argentins, enamorats de Leo Messi i, per definició, llavors també del Barça, van començar a créixer d'una manera extraordinària i aquest cap de setmana són per primera vegada a Barcelona i suposo que d'aquí també una certa emoció. Elles són el Jero Freixas i la José de Cabo. Què tal, com esteu? Buenos días.
Qué linda palabra.
No entendí nada de lo que dijiste, solo que somos una pareja maravillosa.
Sí. Bueno, eso no...
Qué lindo es el catalán.
Es hermoso.
Bueno, te vi el otro día que estabas llegando porque, claro, tú te llamas Jero Freixas. La última vez que hablamos contigo a distancia, hace unos meses, te hablé de esto, ¿no? Que aquí, claro, Freixas es un apellido súper conocido, es muy normal, ajá, ¿no? Y en Argentina lo decís Freixas.
Sí, y en, ¿no?, Argentina es Freixas y es un apellido... Nada
rarísimo.
Normal.
Claro, claro, rarísimo, ¿no?
Nada
claro.
Normal. Todos los Freixas allá somos familia, no es que hay diferentes, es cero común. Pero bueno, sí, obviamente que acá es más conocido. De hecho, justo hablábamos recién que hay una calle que se llama Ramón Freixas, que es, nuestro hijo se llama Ramón, así que tenemos que ir a hacer un video ahí con el cartel.
O venir con él directamente.
O venir con Ramón.
O venir con Ramón.
Y con Rita, falta la calle Rita.
Rita Freixas, igual la encontramos.
A ver si el gobierno catalán...
Si quiere también
hacer una calle. Así no se pone celosa, por favor.
Es importante.
Nos resuelve este problema.
Pero te vi en el... hiciste un video como emocionado, aterrizando en el aeropuerto de Barcelona, como diciendo, esto es de aquí donde sí, vino mi familia.
Sí, realmente es movilizante, porque la primera vez acá... a mí me moviliza mucho todo lo que tiene que ver con la familia, con la genealogía, con la sangre. Para mí es realmente muy importante. Y bueno, es una tierra que es de donde vengo, básicamente. Mi tatarabuelo, creo que fue, marchó para Argentina en los 1880 y pico, una cosa así. Y bueno, es realmente muy fuerte. Y después hay que sumarle lo de Leo Messi. Por eso mi cariño siempre con el Barcelona, ¿no? Porque es el equipo que yo elijo por lo que es mi sangre y aparte el equipo que formó a Leo, que le dio todas las posibilidades y que escribieron juntos una historia como la que ya sabemos, ¿no?
Por supuesto, no habéis estado en Barcelona, no habíais visto el Camp Nou in situ. Creo que ayer lo visteis.
Sí.
¿Os hicieron una visita?
Hicimos una visita, hicimos un...
Está un poco viejecito ahora mismo, ¿no?
Pero ahí están remodelando todo,
bueno,
ya nos contaron
bueno,
todo
sí
lo que van
puede,
a hacer.
Estamos, sí se puede.
Están intentando.
Pero estamos felices de haberlo conocido así, porque teníamos que conocer... este Camp Nou. Hicimos un videazo que después lo vamos a subir a las redes y es este Camp Nou el que vivió toda la historia de Leo. Entonces agradecidos de poder haberlo visto justo antes de que lo remodelen. Después lo vamos a conocer, ¿no?, en su nueva faceta, pero me encantó porque se huele la historia. Es un museo, es un templo, es un templo del fútbol, el Camp Nou.
¿Eras aficionado al Barça antes de Messi, por eso? No.
Yo, a ver, era... Digamos, si vos me preguntabas de qué equipo sos...
Y bueno, pues, pero igual no es que sos mucho más grande que Messi como para ver... ¿Entendés
no,
lo que te
de
digo?
De niño, ¿no?
Fue como todo
como
junto.
Que de niño...
De algún equipo argentino,
claro,
más bien, ¿no?
Claro,
sí,
claro.
Pero me de acá elegí a Barcelona. Porque por la familia. Me acuerdo cuando era chico que un primo mío más grande vino... ¿Vivió al final o no vivió acá, Caco?
¿Quién?
¿Te acordás, Caco, que estuvo acá un tiempo?
Pero no vivió.
Pero estuvo un tiempo acá y vino mucho y entonces nos mandaba fotos y obviamente nos mandaba fotos viendo al Barcelona. Sí, era el Barcelona por mi familia, siempre fue el Barcelona. Pero obviamente la llegada de Messi y todo lo que se vivió, y ahí fue donde se dio el cariño más grande. Y bueno, Messi acercó al Barcelona a los argentinos, digamos. Todos los argentinos empezaron a ir por el Barça realmente con Leo.
Se decía una cosa, aquí en Barcelona se decía sobre Messi cuando iba a la selección, porque durante mucho tiempo Messi cuando iba a la selección argentina tenía la sensación que se le criticaba mucho en Argentina, ¿no? Sí. Como del tipo de juego que tienes, que claro, ¿no? En Barcelona sí que lo haces bien, pero aquí no, ¿no?
Sí, obvio.
Y había un análisis que decía, bueno, es que Messi llegó tan temprano aquí que no tuvo tiempo de estar identificado como un jugador argentino que juega en la Liga Argentina, ¿no? O sea, que sea una estrella en Argentina y luego viaje a Cataluña. Entonces es casi un foráneo. Ajá. De cierta forma, ¿no?
Sí.
Se le entendía así un
poco.
Bueno,
se dijeron cosas muy injustas.
Se dijeron cosas muy feas.
Muy, muy feas.
Y sin embargo, él, cada vez que lo llamaban de la selección, se topaba un avioncito y iba y jugaba.
Sí.
Iba y jugaba. A pesar de todo lo que se decía de él y que esto, jugás bien en el Barcelona y acaso es un choto. Bueno, pará, también en el Barcelona está con un equipo y acá está con otro equipo. O sea, él solo no puede jugar un partido, pues si no, córranse todos de la cancha, ¿para qué están ahí parados?
No, y además conseguía cosas muy importantes con Argentina, pero pasa además, que la gente quería la gloria, quería ser campeón, pero Messi y su equipo, ¿no? Llevaron a Argentina a la final en Brasil, por ejemplo, y la gente no se conformaba. La gente, en lugar de ver todo lo que había logrado Messi en ese Mundial, lo que quería ver era que no había participado de la final, y andaba a ver el resumen de la final en Brasil, y hizo una gran final, pero para la gente no era suficiente, y lo criticaban. Y después por perder las finales de la Copa América. Muy injusto. Entonces, yo lo veo a Leo hoy, que ayer lo pitaban en Francia, ¿no?
Lo
tratan mal. Los franceses.
Estáis igual en Argentina que en Barcelona. Que es como, que no lo ves. No. Que en París no se puede estar. Leo, no puede ser eso, ¿no?
Que tengo, yo ya he decidido que no tocaré Francia en mi vida. Nunca conoceré ese país antifútbol.
Ni aunque te saliera un bolo ahí, ¿no?
Nada. ¿Me puede llamar Gerard Depardieu para hacer una película en Francia?
No sé.
No la haré.
José no lo ve exactamente igual.
No
la haré.
Para nada.
Pero yo creo
que parecen unos irrespetuosos, pero no por eso vamos a negar que tienen un país hermoso. Con una comida fabulosa, con museos increíbles.
Completamente sobrevalorado. La Torre Eiffel esa, que es unos pedazos de hierro de mierda que no tienen nada para ver.
Bueno, eso es el ejemplo de lo que es la parte cómica de esta pareja, ¿no? Que en su día, no sé si de casualidad o no, ¿no? En un momento dado que decís, vamos a probar a hacer un vídeo y lo colgamos, no sé si Instagram lo primero, ¿fue Instagram, YouTube?
Sí,
no sé.
Instagram,
¿no?
Sí.
Y una pareja que en el Mundial, ¿no? El punto de partida, no sé si tenemos el corte, bueno, si no lo buscaremos, el momento en que una pareja se discute por el fútbol, ¿no? Por el Mundial de Argentina, ¿no? Que en este caso Jero no quiere ir a una boda porque ha tenido las narices de meterla en medio de un Mundial, ¿no? Que solo pasa una vez cada 4 años, ¿no? Y hubo mucha gente, porque la discusión se produce dentro de un coche, que creyó que era verdad.
Sí.
¿No? La pareja que se discute. Mayoría.
Nos siguen preguntando si realmente hubo boda, si la boda existió.
Sí.
Y nosotros decimos, pensá lo que quieras.
Sí, seguro que sí. No
importa. ¿Te importa?
No, claro.
No importa.
Que no. Claro,
exactamente,
que no.
¿No? Es que a la gente le gusta que sea real. La gente se ríe, mientras más real sea, más se ríe.
Claro.
Yo doy siempre el ejemplo de digamos, si vos ves un video de una persona cayéndose en la calle,
sí,
realmente te reís. Si vos ves una persona que hace que se cae, no te parece gracioso.
No, no,
salvo a un niño. A un niño, claro, sí, a un niño le va a parecer gracioso que vos te hagas que te caigas.
Sí,
a una persona ya adulta, lo que le causa gracia es lo real. Entonces siempre trabajamos para que todo sea bien real. Y ese video quedó muy real, y hasta, no solamente la gente, la prensa, todo el mundo, los titulares de los diarios de todo el mundo, era pareja argentina discute por el Mundial. Y nosotros estábamos felices de que haya quedado tan real, y porque nuestro trabajo era muy creíble, pero por otro lado queríamos los méritos.
El crédito.
Crédito, quería que nos dijeran que nuestros nombres y que somos actores, y así que fue todo un trabajo darnos a conocer y todo, pero bueno.
Ese vídeo cambia vuestra vida, ¿no?
Uf.
Sí.
¿Quién erais antes de ese vídeo?
De la noche a la mañana.
No, antes de ese vídeo.
Mira, antes de ese vídeo.
Ya digo vídeo, ¿viste?
Vídeo, sí, ya sí, estás sí. Españolizado. Sí, tremendo. Antes de ese video nosotros teníamos una hija chiquita, yo trabajaba maquillando a novias o a gente que iba a fiestas y tal.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero eras actriz?
Sí, era...
O sea, de formación y de vocación actriz,
totalmente. Claro,
pero no podías ejercer.
Exacto, pero mi trabajo era otro. Y Jero tenía su escuela de teatro y daba clases a sus alumnos. Y éramos personas comunes, seguimos siendo personas comunes, pero digo, nos levantábamos todos los días, llevábamos a nuestra hija al colegio, volvíamos.
¿Qué es lo que seguimos haciendo?
¿Qué es lo que seguimos haciendo? Pero ahora se sumó otra cosa, a eso quiero ir. Y de repente, el día que salió este video del que vos hablás, a los 3 días eran teléfonos que no paraban de sonar, propuestas comerciales, trabajo. Yo tuve que renunciar tuve que no maquillar más, porque en el medio encima quedé embarazada de Ramón, entonces ya era otra la logística. Entonces tuve que renunciar a mi otro trabajo porque no me daba el cuerpo para las dos cosas. Jero, su escuela creció un montón, tuvo que empezar a contratar más gente. Estas propuestas de marcas que querían trabajar con nosotros.
Mi escuela le iba bien antes. No creció por eso.
No, ya sé.
No creció por eso.
Pero como que nos cambió mucho. ¿No te pudiste dedicar también?
No, yo creo que mi respuesta a quienes éramos antes, éramos dos actores queriendo vivir de eso. Para mí esa era la respuesta. Porque...
¿Y que habían visto que no podrían?
Exactamente.
¿Sí? Había una especie de renuncia al sueño, digamos, en ese momento, ¿no?
En ese momento no, justamente nos habíamos dado una nueva oportunidad.
Ajá. Bien.
Habíamos renunciado al sueño antes, ¿no? Uh-huh. Pero yo trabajé 8 años en una empresa...